Volem xerrar de l'incendi de Cala Sona. Recordem que encara els efectius antiincendi estan fent feina, refrescant aquesta zona. Tenim gent de la brigada de la Conselleria de Medi Ambient i també gent del cos de bombers del Consell Insular de Formentera, tot plegat per anar refredant aquesta zona afectada per el foc del dimecres per la tarda. El número final de superfície calcinada és de 5,1 hectàrees. Teníem naltros dos persones que es trobaven per allà. Són en Xico Ferrer, en Xico Andreuet, en Xico Desaires. Benvingut a Ràdio Illa, Xico.
Bon dia.
Tu ets vasí de Cala Sona.
Sí, som vasí de Cala Sona i des de refoc més que mai.
Recordem el darrer foc que es va encetar en principi, és principi d'escanal de Cala Sona, no?
La baixada de cap a la Punta Rasa.
I també tenim en Joan Ferrer, en Plater. Benvingut a Ràdio Illa, Joan.
Molt bon dia a tothom.
Tu et trobaves a l'hotel i vas pujar fins a dalt de tot a veure la panoràmica.
I em van cridar, va ser casualitat que estava a la Mola, estava acabant de dinar, i em van cridar i vaig sortir esvolat cap allí i per poder arribar va ser una mica complicat perquè van dir que estava tallada la carretera i vaig passar pel camí de Porto Soler, diguem, anar a passar pels Molins, llavors anar a buscar cap a Calçona i va haver un punt que em vaig trobar molts de cotxes i motos que em venien en sentit contrari, s'anaven, evacuaven a la zona, sí. I no els havien dit que evacuessin el pàrquing que hi hagi. I clar, no vaig poder passar, vaig fer una gira, vaig anar a buscar cap a Can Rampuixa, diguem, per amunt, vaig tornar a riar-me pel bosc i vaig aconseguir arribar finalment, i llavors el primer que vaig fer va ser pujar allà damunt la coberta de l'hotel, perquè hi ha una bona visibilitat, i just al cap d'un moment estava allí amb en Jordi Cano, el cap de servei de Cala Sona, estàvem els dos, i vaig tenir la... Vam veure que començava a prendre un altre focus, diguem, de l'incendi. No sé si era provocat o si alguna pinyeta va fer 300 metres volant, no sé el que vol una pinyeta, però varen començar a veure fum i al cap d'un instant ja veiem la flama i eren unes sabines, que les sabines són més males de prendre, perquè els pins, quan agafen temperatures, tall del foc, diguem, el pi, des de l'arrel fins a dalt, la reina es torna com a un combustible inflamable, vaja. I és molt fàcil de que prengui, per part que estigui, tot i que s'ha fuet que vagi això que ajuda i les rels que fan com a de té, diguem, i tot això, però amb aquella temperatura pren aviat. En canvi, una sabina li costa més. I aquelles sabines, són sabines grosses, que el petit anava a caçar tors per allí, els reconec bé, i vaig veure el foc com prenia, i prenia recte en vertical per amunt. Aquell foc, no hi havia, en aquell instant no hi havia mica de vent. Vol dir que la pinyeta per haver arribat allí, sense haver-hi mica de vent, una mica raro. I nosaltres ho veiem, i vàrem assenyalar-ho a uns lots que estaven allí de l'hotel de manteniment, i amb ajuda de pales i branques vàrem aconseguir parar, i un helicòpter que passava, que supervisa i dona les instruccions, li van fer senyes i va avisar l'altre helicòpter que va amollar una baldada d'aigua que els va xupar tots.
Mira, justament hem recuperat un testimoni d'un dels treballadors de l'hotel Cala Sona, que en aquell moment doncs, van rebre aquesta instrucció d'anar cap allà a extingir el foc com podien. És en Raúl, us ho explicava així el mateix dia de l'incendi, poques hores després.
Hemos visto el fuego grande y estaba el jefe en la azotea del hotel y estábamos nosotros con las mangueras dándole a las ramas de alrededor para que no se prendiera el hotel y ha visto que había un foco aquí y hemos bajado él y yo corriendo a buscarlo y hemos empezado, como era pequeño, con las manos haciendo agujeros con la tierra, tirándola. Y cuando estábamos ahí ha venido el helicóptero con el cubo y nos lo ha tirado encima y ya se ha apagado.
¿Este foco, digamos, el que vosotros habéis podido extinguir, estaba lejos del grande?
Yo creo que sí. El grande está a kilómetros, ¿no? Sí, sí. Muchísimo más lejos del incendio. Hemos visto que salía humo y hemos bajado corriendo y había aquí una pequeña rama ardiendo. No sé si ha sido provocado, si ha volado algo. Eso ya no tengo ni idea.
Tu que et coneixes la zona, des de aquest focus petit, diguem-ne, era el final de tot d'escanal, diguem-ne, a prop del pou, a prop del pou del...
Sí, això era de vores coll del pou de Cala Sona, dins de sol d'escanal, diguem-ne, les sabines.
I d'aquí fins a l'altre foc, al gros, diguem-ne, quan... potser allí... quilòmetres no, però, però centenars de metres sí, no?
Allí exagerat, no he calculat bé, i a més, si no coneixes la zona i estàs dins d'aquell bosc, és difícil que et regeixis i que sàpigues les distàncies. Allí no hi havia tant, escassament hi devia haver 200 metres.
Des d'allà fins al, sí, fins al foc
sí,
gros, eh?
Sí. Allí, el moment aquest que estava cremant, diguem, l'altre focus, estava a l'altra banda del que li dèiem el poblet d'Estorrent. I pot haver-hi uns 200 metres o menys.
Xico, tu com vas viure el foc? Com et va agafar?
Bueno, em va agafar que començava just a l'hora de començar la feina i em varen cridar, em varen dir, mira, aquí torna el foc cap a casa. I vaig agafar el cotxe i me n'hi vaig anar volant, i ja, com que sabia que no podria passar per la carretera, pues em vaig ficar per un camí que va molt prop de casa i vaig botar les parets i me vaig anar per avall. Vaig obrir tots els tancats dels animals que tenc a casa, perquè vaig pensar, això si ve, per almenys que si han de morir cremats, que no es morin cremats aquí dins el corral, que se'n vagin por ahí, no? I m'anàrem cap a baix, cap a la curva, cap al desviador, cap a la Punta Rasa, i venia molt de fum cap a naltros, no? Vam pensar, ostres, això és que es ven, ha girat, i per compte d'anar cap a l'oest, que seria on s'ho ven llevant, diu, pues, deu venir de mitjorn i ara deu pujar per amunt. I van anar cap a la vora de la carretera i van veure que ja havia pres a l'altre costat. O sigui, no dins la tanca del bosc, sinó arran de la paret, de la vora de la carretera, de la banda nord. No?
Com a saconeta, diguem-ne.
Sí,
no?
Sí. I allí pues, mos van abocar i arrencaren branques i agrapats de terra i arena, i va arribar la Guàrdia Civil i amb pales, i arribaren els bombers, i bueno, llavors ajudaren els bombers fins que va venir l'equip aeri i ho varen controlar, no?
De fet, gràcies a aquesta intervenció no es va propagar el foc a la banda nord de la carretera, diguem-ne.
No hi va arribar-hi.
Entenem que teu és a la banda nord de la carretera.
Sí, sí. A uns 100 metres de la carretera. 100, a veure, camé o no, però el bosc sí que arranca, el bosc nostre arranca uns 100 metres de la carretera.
Com van seguir les hores de l'incendi? O sigui, què va seguir fent un cop apagat aquell foc?
Res, llavors ja vam veure que allí realment ja no havíem d'ajudar en res, perquè els equips ja ho feien per ells mateixos, i vam pensar que per fer nosa per ell va dir, vam anar cap a casa i a fer-nos nets, que anàvem de fum fins a dalt.
Joan, tu els hostes del teu hotel vas haver-los de tornar a demanar que baixessin a baix, no? Abandonessin les habitacions.
Sí, vam haver d'evacuar una altra vegada a l'hotel, però no va ser com la primera vegada, que va ser més aparatosa, allí va ser en tranquil·litat. Mira, jo et diré que i mantenir-ho tot tancat per evitar que entrés el fum i tot això, i vesins d'allí, vesins de totes les cases de París de vora, sobretot francesos, varen venir tots a refugiar-se, diguem, d'alguna forma allí a l'hotel. Tothom se'ls va proporcionar aigua i qualsevol líquid que és necessari en aquell moment, i se'ls va ajudar en el que va ser, i sense cost ningú ni res faltaria més. És un cas d'emergència i s'ha d'ajudar tothom en el que en pugui. I també se'ls va facilitar cridades, van tenir moltes cridades de parents de gent d'aquestes cases que demanaven, pues, perquè hi ha gent de més edat, diguem, jubilats, que estan per aquí, això, a veure, interessar-se a veure com estaven. I, a veure, no es corre cap perill en cap moment, ni sensació de pànic ni aquestes coses, però a veure, si miram, es vent venia de cara a l'establiment, diguem. El que et porta és el fum i la cendra. Arriba un moment ja que t'arriba la cendra. Allò et pica una mica d'escoll i quan respires pues, ho afines bé i et causa molèstia. Jo penso que vaig arribar a morir una miqueta i tot, perquè vaig estar molt rato i de cara també d'aquest fum. I la calor i tot això pues, no és molt favorable. Però el que és a dir, que un tingui por de les flames, no, perquè mira, allí rodant, la vegetació que hi ha no crec que sigui fàcil de cremar, i no és que hi hagi una faixa d'autoprotecció, diguem, pròpiament, però sí que hi ha una clarida i els bosc, pins, que és el que més pot fer, són els pins, estan lluny, vull dir, com a cremar alguna cosa per allí no crec que hi hagi cap perill, en aquest sentit, llavors que hi ha uns jocs d'aigua amb una còpia important d'aigua, amb generador elèctric d'emergència, vull dir que si està a llum passa altre generador automàticament i hi ha gasoil allí perquè allò funcioni, hi ha vies d'emergència, diguem, per poder refredar la zona o apagar directament el foc, tinc allà ara una motobomba també preparada, vull dir, una sèrie de coses que dic, el foc com a tal no em fa por, el foc com a tal no. Però sí, les molèsties que causo i de cara als clients, pues, clar. Però tampoc vaig veure en cap moment, vull dir, la gent seguia prenent les seves consumicions per allà, estaven tranquils, no. La primera vegada va ser quan es va alarmar més tot, però aquesta vegada, i això que els clients heu de pensar que se'n van i s'han canviat ja 20 vegades, de llavors, per dir d'alguna manera, que no són els mateixos, que no coneixen, ni que hi hagués hagut dos incendis abans. Ara sí, perquè ara es veu de sabors a carretera quan passes. Sí. I veuen allí tots els efectius d'emergències que una vegada més els han de felicitar a tots, tant els professionals com els particulars que han participat, diguem, en l'extinció d'aquest incendi. i pens que no va transcendir més, però sí que et, tens una sensació del primer moment, quan m'hi ha de ràbia, una ràbia, una impotència, una indignació, diguem, pensar que hi pugui haver-hi, perquè a veure, ja no fa falta que em vengui ningú a explicar-me ni dir-me això és aventurar-se amb una hipòtesi, però a veure, tres vegades al mateix lloc, no m'han de venir un cuento, vull dir, això està més clar que algú que se li han creuat els cables per motiu que sigui, no sé quin, perquè no en tinc ni idea, però per motiu que sigui hi ha hagut algú pues, que li ha dat per fer això, algú, alguns, o algú manat per un altre, no ho sé, és que no en tinc ni idea, no se m'ocorreix res en aquest moment, perquè això sí que seria aventurar-se de més, però que has intencionat, és segur, vull dir, això no en cap duda jo, en aquest moment, i és que hi ha una persona que tingui tan pocs escrúpols i sigui tan poca persona per fer això, perquè això és d'un nivell de covard molt important, perquè a veure, si tu fas una cosa que pots danyar una persona en concret, val, m'apareix, mira, si tens els motius, no està bé, però puc arribar a entendre, però una cosa així és mullar una cosa sense cap control. El primer és que ho pateixes els boscs, l'entorn, el medi natural, però que hi ha unes pèrdues importants, molt importants i molt significatives, tot i que la naturalesa amb un temps prudent pues, arriba a regenerar-se. Tenim aquesta sort, hi ha moltes zones que estan més emboscades que mai, perquè no hi ha una gestió d'aquests boscos, i creixes així com vol, diguem, segons les circumstàncies meteorològiques, bàsicament, si plou o no plou i poca cosa més. Entonces, el que sí, quan pega foc d'aquesta manera una persona, de forma intencionada, el que, en aquest cas pues, posa en perill a molta gent, perquè allà hi havia hi ha moltes cases, i allí es podria fer molt de mal, i podria fer mal a persones que li apel·larien d'una altra manera, vull dir, i clar, això, no sé la motivació que pugui haver-hi, però és molt greu, vull dir, això és jugar literalment a les persones, vull dir.
Totalment.
Si contra els veïns de Cala Saona, també sospitau aquesta hipòtesi de que sigui un foc provocat?
Home, el que deia en Joan, jo també ho penso així, tres vegades a la mateixa hora, perquè és que a més coincideix que és a la mateixa hora, a les 3 de la tarda, en el mateix lloc, en tan poc temps, bé, a veure, si no és provocat, des de l'ego, deu venir de fora de la terra.
Jo començaria a buscar gent que tingui un horari que comenci o acabi sobre les 3 de la tarda, perquè això és algú, o acaba de fer feina o va anar a fer feina, que aprofita aquell instant, perquè això és curiós, Sempre és a la mateixa hora i quan les circumstàncies són més favorables. És ventet que va cap allí, bon horatge, bon dia de diguem que hi ha bastant assecarat, i les circumstàncies són ideals.
Sí, perfecte.
Que no fa falta d'una garrafa de gasolina per pegar-li foc, però vull dir, amb un misto o poqueta cosa més pren aviat.
Nosaltres ahir vam xerrar amb el notari, amb el Javier González Granado, perquè ens explicava si podia haver alguna intenció respecte de uns interessos privats, no?, econòmics, de requalificar el que sigui. Ell ens va aclarir que aquesta possibilitat no existeix, no podem convertir en edificable un espai que abans era bosc, i pel fet de que hi hagi un incendi doncs canvia aquesta categoria, no?
Sí, això crec que tots ho tenim clar de sobres, però no, a veure, si tu tens un... A veure, és que això té molta història. Aquí estem parlant d'una finca que és la finca d'Esplà. La finca d'Esplà anava de la punta rara a l'altra banda del Barescap, i de la carretera cap endins bastant de tros, el que se tanca grossa aquella d'Esplà, tot Esplà aquell. Entonces, aquesta finca, per dir-ho de manera, mai ha set de ningú de Formentera. Aquesta finca, de ser moment, era d'esgüelo de l'amo de la clínica de Can Vilàs, que la va vendre perquè el seu fill pogués estudiar medicina i pogués fer la clínica aquesta, Nostra Senyora Rosària. Molt bé. De llavors es va vendre i va passar a un senyor francès, que era un dels primers que va organitzar viatges, diguem, turístics a Formentera, que estan parlant del Club dels Argonautes, d'un dels membres, gent de París, estan parlant de Fernando Laborell, que aquest senyor ja fa anys que és mort, i llavors va passar els seus tres fills, llavors també es va ajuntar allà una tercera persona, que era un tal Mur, aquella persona també es va morir, llavors va entrar ja, diguem, pensió, si no m'equivoqui, ja em puc començar a perdre, el senyor d'aquí de les plaques solars, i allà hi ha moltes parcel·les, allà anàvem en parcel·les, que partim de les plaques i anàvem dalt a punta rasa, com aquell que diu. Anem a veure, allí jo he vist que hi ha empreses que tenen sede a Bahamas, i hi ha molta, hi havia algun retall de diari de fa uns anys que et parla que hi ha hagut certs conflictes. Jo només venc a dir que hi pot haver coses que nosaltres se'm vagin de lo que nosaltres puguem pensar, diguem. No crec que sigui això, a veure, això que hem dit de la llei de Montaner, això està més que clar, vull dir, no passa això d'aquí, al revés, si cremes un tros té més proteccions que no tenia abans. Però si tu a una zona que és forestal, que tens una parcel·la X metros, on tens vàries, i saps que pots edificar, si tens unes garanties de que pots edificar allí balant de cases aïllades, xalets de luxe, i gent que està disposada a pagar unes xifres per aquests xalets, i dins la legislació vigent, no fa falta anar a cap miracle, pues hi ha una predisposició a no a calar problemàtica perquè aquestes llicències no es duguin a terme, perquè aquesta persona es pot emprenyar també en un moment donat. Són hipòtesis que em pens, diguem. I si no pot dur-ho a terme, però potser diu, m'entén? Jo què sé, és que ara ho sé, aquí parlant de coses i de gent i coses que mai voldria gravar ningú ni molt menys, però ni ficar-me en coses que no m'interessen, vaja, no m'interessen, no tenen res a veure jo, però que pot ser, pot sortir de qualsevol banda, o pot ser simplement un pertorbat pues, que li ha per picar foc, una persona que passa a gust de picar-li foc amb vos, jo què sé, és que hi ha tanta gent damunt en Castilla que pot haver-hi tantes possibilitats com persones aquí damunt en Castilla, vull dir, és que és impossible determinar-ho. Hi ha una tal pressió humana damunt aquesta... Mira, quan Silla aquesta d'aquí devia estar deshabitada, no hi havia ningú, i hi havia... A lo millor sí, deixaven bestiar aquí, les cabres i les ovelles s'encarregaven d'aclarir una mica el bosc i aquestes coses, però hi havia una ventada, passava un fibló i s'enduia una filada de pins, o hi havia un llamp, caia un llamp a un puesto i prenia foc. Això ho he vist jo de forma natural, dos vegades mai, anant a caçar, he vist una miqueta de tormenta i es cap de poc rato per un pi començar a fer fum. Es llambusca el punt més alt d'espí, baixa per la sou que espí, pega en terra i pren foc, i allò fa com una sitja, normalment sol obrir molta fogada que baix d'espí i allò incuba aquell foc. I a lo millor al cap d'un dia comença a prendre, això ho he vist jo, aquestes coses, i per cert, una vegada vam anar a una casa a buscar uns baldes i començar a baldejar un baigo per apagar-lo. Curiós això aquí. Vull dir que de forma natural es pot provocar un foc, però se'n provocarà un i de forma aleatòria. Llavors et passarà tres focs en qüestió de que són dos mesos, o menys, un mes i mig, dos mesos.
Dos mesos casos.
Tres focs seguits allí, i en les condicions més favorables, a la mateixa hora i totes aquestes circumstàncies. És obvi que has provocat. Llavors, motiu? No ho sé. Ni voldria, parlant d'aquest tema, el que he dit abans, agraviar ningú, ni mascar ningú, ni res, però que alguna cosa hi ha, vull dir, això està clar. Si algú li pica foc és perquè... Hi ha un motiu.
Segur.
El desconeixem, però és. Hi ha algú, mínim una persona i mínim un motiu.
Teniu por?
Sí. A veure, tenim por, no. El que passa és que hem quedat, d'alguna manera, hem quedat en guàrdia. O sigui, el que fem és anar sempre ensumant, mirant el vent d'on ve, si depèn del vent d'on ve, quin olor ha de fer. Quan ens aixecam pel matí, o almenys a casa, jo quan m'aixec tot d'una, el que faig primerament és mirar per voltant de tot, a veure si es veu res. A la nit, com ho vaig dir, o sigui, el darrer raig de llum, faig el mateix. I ara és un temps que vivim, que dormim tots les finestres obertes i tal, i si no, les obriria, perquè, bueno, per sentir olor o el que fos. Estam en guàrdia.
Els primers veus jo el veig en su fum. Poc com a tal, no, però estàs en alerta, com diu ell. Estàs en alerta constant perquè no saps ja ni quan ni com tornarà a passar, perquè saps segur que tornarà a passar.
No.
Perquè ho veig segur, ja. Ho veig segur, tardarà el que tardi, però tornarà a passar, això està clar. Que estar preparats, no hi ha que baixar la guàrdia en cap moment, i si tinguéssim la grandíssima sort de poder replegar aquí set, també ens faria molt feliços. Una altra cosa que no se me'n voldria oblidar, ja, com he dit, felicit sempre a tothom que ha participat en les tasques d'extinció d'aquest incendi, però especialment ho volia tornar a fer a la gent, a la plantilla, diguem, de Cala Sona, que de forma molt intensa, diguem, es van involucrar i van participar, diguem, en l'extinció d'aquest foc.
Així és, i Radio Illa en va ser testimoni. De fet, nosaltres vam estar, doncs, amb aquests focus secundaris, colze amb colze, amb la gent de la plantilla del Cala Saona, veient com l'estaven apagant amb els pocs mitjans que tenien, amb arena, amb aigua, com ho explicava abans en Raül. Creieu que seria necessari algun tipus de mesura excepcional en aquesta zona de Cala Saona? Estic parlant de vigilància, no sé.
Jo havia pensat inclús. Inclús ho he arribat a comentar, allò que quan un ha vist una cosa d'aquesta, un s'imagina de tot, no? Fas, això fa que facis moltes idees. Inclús ho havia arribat a comentar-ho. O sigui, algú que hagués un circuit de gent vigilant, o sigui, uns torns que tant de nits com de dia, vull dir, que gent que anàs controlant. De fet, crec que a Eivissa hi havia un lloc, crec que era dalt de la Talaia, que hi havia una persona que controlava, o controla, no sé si ho he dit, qui encara és, controla si veu fum, si veu qualsevol cosa, per avisar tot d'una, això. Ah. Clar, també estan parlant d'un lloc molt concret, allí el tio amb una bicicleta li dona voltes allà d'allí cada 10 minuts,
sí,
no?
Sí, sí.
I... Clar que sí, jo penso que sigui interessant. Jo inclús, vull dir, si es decidís fer una cosa d'aquestes, jo voluntari, vull dir, voluntari per lo que sigui, no?
És que s'haurà de fer, com es fa Eivissa en su tema de robos, diguem, com una espècie de patrulla, de veïns, per intentar estar tots, jo què sé, es fa un grup de WhatsApp, es fa qualsevol cosa, tots ben comunicats, perquè hi ha poca cobertura, i entre tots intentar que no es repeteixi o si poguéssim arribar a saber qui és. Vull dir, seria molt important. Seria molt important.
És vital, pens jo.
Els vols aquestos que passen amb una certa freqüència, però si tot és interessat pot arribar a saber aquesta freqüència, si no van de forma aleatòria. El personal hi va anar, pens jo, que deu anar circulant. Les forces de les diferents autoritats que hi ha per aquí també, però és que hi ha molts de camins, hi ha moltes cases... És complicat, i no hi ha ningú que porti escrites al front jo som un piròmano. Qualsevol que vagi per allí caminant pot ser, és que aquest dia demanaven no, és que aquí ho he vist, tal, a veure, sí, es va veure gent, però tu saps, primer identificar-lo, i segona, saps que realment fos o algú d'alguna casa que es fugia de per allí o algú que intentava ajudar, és que pot ser qualsevol, vull dir, és complicat i suposo jo que és que sigui no anirà per allí alardant de que s'hi té.
No, no crec.
I creieu que seria interessant explorar algunes mesures per gestionar el nostre bosc? Perquè a vegades, en el cas dels boscos de Cala Saona, jo vam comentar en el primer i en el segon incendi, no? Hem trobat escombraries, hem trobat un ambient selvàtic, pràcticament no es podia caminar per dins del bosc, allò és, doncs, al final un polvorí, no?
Sí, ha estat bastant descuidat. El tenim, en general, tothom, perquè tothom qui té bosc difícilment el té. Primera, perquè no s'hi viu avui en dia del bosc, no s'hi viu, o no se li treu es profit que se li treia un temps. Una, que et guardava els animals, te'ls dava menjar i te'ls guardava durant l'estiu, els animals vivien bàsicament en el bosc. Llavors, el combustible que hi havia a una casa, tant per fer foc en el forn, per fer foc, per fer el menjar, per escalfar-se, per tot, es treia una carretada de llenya cada dia per el consum d'una casa. Clar, aquella llenya es cremava dins una casa, no es cremava com avui en dia dins el bosc. Clar, tornant allò és molt difícil. Treure allò d'allí perquè no passi això d'aquí també és un cost molt difícil. És difícil, supos que, però clar, s'hauria de treure alguna mesura que satisfés es pugui treure, netejar el bosc.
L'únic que se m'ocorreix seria es crear biomassa.
Això jo pensava també.
Per combustible, ja fos per xamanes particulars, per calderes particulars, fins i tot per algun tipus de generador ja de bus comunitari, tant, vaja, passaria per produir electricitat.
A Eivissa hi ha una piscina que va amb biomassa.
L'única cosa que se m'ocorreix és això, és retirar aquesta massa, estriturar-la i fer algun tipus de pèl·les o de combustible que es pogués aprofitar per això. Jo et diré una cosa, ara que dia, quan vaig anar cap allà, passant pel camí de Porto Salè, a certs punts, el que vaig veure és que el camí està totalment emboscat.
Sí, està tot.
Això sí que pensa... Mira, així com abans juntaven els veïns de la zona, qualsevol banda, vull dir que aquí com pugui ser qualsevol banda silla, i entre els veïns s'arreglaven els camins i s'arreglaven el que era es tenia més arrai, diguem, aquest bosc que invadia la via pública, diguem, pues ara no ho fa ningú. Igual que torrenteres, tot això d'aquí està totalment abandonat, no hi ha cap gestió. I jo penso que abans de començar pel que és el bosc pròpiament, només que s'aclarissin tots els camins que ja fan molts d'ells de tall a foc, es tinguessin ben controlats, hi hagués una franja a cada costat del camí, allò ja ajudaria bastant.
Sí, guanyaria molt, clar que sí.
Tant a l'accessibilitat com a accedir als mitjans d'emergència, com d'evacuació, com s'hora de propagar-se el foc, també ajudarien bastant a fer de tall a foc. I això seria començar per algun puesto, perquè ara dir, no, anem a tots els boscos, n'hi ha molt de bosc, n'hi ha més que mai. Si anem a mirar la foto aquella del 56, ara ens donem compte que sí, està totalment emboscada. Són coses aquelles curioses. Hi ha més tractors que no hi havia hagut mai damunt Formentera, més maquinària per facilitar la feina, hi ha més...
Menys camps per llaurar.
Més camps per llaurar que no hi havia hagut mai. Sí. Són coses una mica curioses. Sí. I d'això passa també en el bosc, vull dir, una cosa abans l'altra. I el bosc, com que no té cap aprofitament ningú, perquè, clar, no s'hi treu res del bosc, és que té un tros de bosc, encara li costa sous i mals de caps, entonces ningú es preocupa de res. Però és que a què és de fer, diguem, realment, a què és de fer amb aquell bosc? Anar un dia a tallar una branca per fer un estaló d'una figuera? És que poca cosa faràs.
No, no hi fa res.
I què passa? Pues que aquells boscos d'allí, que són els titulars d'aquells indrets, però resulta que no fan res.
No s'han acollit a ningú. Sí.
I jo penso que s'havia de fer algun tipus... Començar sobretot per camins. Camins i torrenteres seria molt important que es tinguessin... que hi va mateix quan va ploure tant, hi va haver moltes torrenteres que no van fer la funció que els tocava.
No crec que hi hagi cap que la faci la funció, perquè de fet plou una que plou cada molt de temps, que plou fort, i segona que no se n'en cuida ningú. Se n'en cuida més la pluja que cau i se n'emporta tot el que hi ha dins la torrentera que no llavors la gent que vagi a netejar-la.
Si et dones compte, cada vegada que venim, ja sigui a la ràdio o qualsevol banda, qualsevol lloc que on tinguis oportunitat de parlar i d'expressar, diguem, aquest malestar en certes, no són instal·lacions pròpiament dites, però fets que, diguem, hi ha una deixadesa. Anem a queixar, per exemple, ara d'això que el bosc està malament i tal, perquè hi ha un incendi. Si ven quan va ploure tant, ens queixaven que hi havien esportellat parets i es havien inundat camps i camins que no s'hi podia passar, però les torrenteres no estan netes. Hi ha una certa idea de coses que estan descuidades, que penso jo que aquí s'hi havia de fer alguna cosa, que seria important...
Jo crec que és molt important, i crec que el més important és arreglar-ho abans de que plogui.
Això mateix, abans de que passi, que hi hagi un manteniment constant de tot això. Jo crec que aquí a Castilla som prou gent, es genera prou riquesa entre tots i es paguen a prou impostos, com perquè totes aquestes coses estiguessin solventades.
Penso que no és molt difícil.
Xico de Zaires, Joan Plater, moltes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres i esperem que no n'hàgim de parlar. Bé, o sí, que diguem que d'aquí a poques hores doncs l'incendi s'ha extingit, aquest incendi, recordem, el tercer de Cala Segona, de 5,1 hectàrees. Per cert, ahir vam parlar amb la Guàrdia Civil per preguntar-los si hi ha oficialment un motiu del primer incendi 20 de maig i el segon incendi 5 de juliol. Hi ha investigació oberta, però encara no s'ha esclarit doncs, l'origen d'aquests dos incendis. Recordem que el primer d'ells, el 20 de maig, s'havia donat una informació en un primer moment de que s'havia generat un problema elèctric en el motor d'una piscina d'un veí de la zona. Però bé, pel que diu la Guàrdia Civil, doncs, la investigació va més enllà d'aquest fet que inicialment es va anunciar.
N'hi ha hagut abans i tampoc estan aclarits.
Bé. En tot cas, gràcies per ser amb nosaltres i compartir doncs, aquesta estona xerrant d'aquest lamentable fet que el dimecres va cremar 5,1 hectàrees a Cala Segona. Que vagi bé.
Moltes gràcies, bon dia.
A vosaltres, bon dia.